I ara en Marc Giró i el vostè primer, eh?
Home, el Marc Giró i el vostè primer, però abans hem de passar pel servei informatiu d'aquí a RAC1 amb l'Oriol Trevisa. Què tal estàs?
Hola, bon dia, bé.
I també el Xavi Rocamora, que està molt pendent del... Aquesta és molt pendent, del cosa que
està...
Del Caraz. Està molt pendent del Caraz, eh? Jo també. No m'estranya, no m'estranya. Núria, però primer tu no, perquè el RAC1 migdia alguna cosa haureu de fer.
Ah, sí, estem pendents de diverses coses. Tenim diversos fronts. Un, evidentment, és el Pròxim Orient. I allà tenim el sud, prop de la frontera amb Gaza, el nostre corresponsal, Salem Mergui. Encara hi ha foc creuat entre Hamas i l'exèrcit israelià, que té desplegats a la zona uns 300.000 soldats a punt per entrar en territori palestí. A Gaza la situació és dramàtica per culpa tant dels bombardejos com del bloqueig israelià. De fet, les autoritats palestines han avisat que ara, a aquesta hora, a la una, tota la franja es quedarà ja sense llum. Escoltarem el testimoni del coordinador de la colònia espanyola allà, que ha parlat avui al Monarracú, però és que a més també hi ha un altre front obert ara al nord d'Israel, perquè allà les tropes hebrees s'enfronten a la guerrilla xiita Hezbollah. A aquesta hora també arrenca la reunió de Pedro Sánchez amb Gabriel Rufián per negociar la investidura. Sánchez ja n'ha parlat abans, aquest matí, amb Oriol Junqueras per telèfon. Ha estat la primera conversa entre tots dos des del 2019, quan es van saludar tot just en la Constitució del Congrés, i ha durat uns 40 minuts. Sánchez ha agraït el suport dels republicans durant aquests 4 anys i Esquerra ha insistit en les seves demandes de cara a la investidura, començant pel traspàs de Rodalies. Parlarem també del resultat de les proves de competències bàsiques que ha presentat Educació i que confirmen que la situació del català continua empitjorant. El rendiment dels alumnes de quart d'ESO en llengua ha baixat gairebé 2 punts i ha registrat la pitjor nota en 10 anys. A 6è de primària també estan mínims històrics, però ha millorat una mica, només 2 dècimes. Per això el secretari de Transformació Educativa, Ignasi García Plata, admet que s'hi ha de fer alguna cosa. Més coses, també parlarem d'aquestes proves del domini del castellà, que és el que més recula, i en canvi millora l'anglès, que treu la millor nota postpandèmia. Els resultats de matemàtiques també milloren, però cal tenir en compte que veníem de nivells molt baixos.
Molt baixos, és que, senyores, perdonin, a veure, tenim aquestes tres persones que s'han quedat de públic, tres dones humanes, que porten un cachondeo a sobre, que jo no sé vostès. Senyora, vostè, què li passa? Ui, diu... Però d'aquest tio et riuen.
Perquè anava a sortir...
No sabíem si es quedava més gent.
Ah, i estàveu ja... Però bueno, escolta, la típica... A veure, perquè entra en Victòria Convalia, mira, seu aquí, Victòria Convalia, si us plau.
No passa res.
El Miquel Vicenç Arrelat i Mònica, tu t'hauràs de seure aquí, que així et veiem tots. Bueno, vaya lío. Us quedeu i punto, no?
Sí, punto, punto.
Us podeu asseure tots més endavant, per favor, perquè... Vinga, senyora, vostè, el mòbil, deixi el mòbil, ja, la mania del mòbil. Després dieu de la joventut. A veure, vosaltres dos, hi ha dues persones de públic que us heu conegut a fora, i el vostre romans, què tal va? Perquè m'ha semblat, eren dos senyors que estaven esperant fora, un noi i una noia, i dic, aneu junts? No. Doncs acabareu junts, eh? T'ho dic, bueno... Xavi, digues, per favor. Digues.
Mira, explicarem que Jenny Hermoso ha demanat que es prenguin mesures contra els responsables de la filtració de la seva declaració davant la Fiscalia,
bé,
que
es va emetre
abans d'ahir a Telecinco. Ho ha fet en un escrit a través de la seva agència de comunicació, en què s'afegeix que, justament per aquestes filtracions, la futbolista no es veu amb cor de seure's davant del jutge perquè considera que s'han sobrepassat els límits i s'han vulnerat els seus drets sense tenir en compte la seva seguretat. També buscarem l'última hora de la selecció espanyola de futbol, que aquesta hora vola cap a Sevilla per enfrontar-se demà a Escòcia, amb el dubte del blaugrana Gavi, que hi va acabar l'entrenament amb molèsties. I en tennis tenim en joc, mira, abans ho deia Marc, el partit de Carlos Alcaraz, vuitens de final del Masters 1000 de Xangai contra el búlgar Dimitrov, de moment amb problemes pel murcià, perquè acaba de perdre el servei, sí, i perd 3-2 el primer set, tot plegat el dia que hem sabut. Quan reapareixerà Rafa Nadal després d'un any lesionat? Ho farà el mes de gener a l'Open d'Austràlia.
Molt bé, escolta, moltíssimes gràcies. I el temps què?
Doncs aquesta tarda sol a gran part del país altra vegada, només nuvolades en zones de muntanya, temperatures que pujaran tant com ahir, es mouran entre els 25 i els 30 graus, però a partir del cap de setmana es confirma el canvi de temps, baixaran les temperatures i per fi arribaran alguns ruixats.
Molt bé, escolta, Núria, moltíssimes gràcies, ens retrobem al Reconcilia. Xavi Rocamora, que vagi molt bé.
Fins ara.
Si hi ha alguna cosa del Caras que ens vulguis comentar, ràpidament entres.
Perfecte.
I saps que nosaltres estem sempre atents al que faci, tot el que faci el Caras.
Així va dir,
i sobretot fora de la pista, eh? Fantàstic.
Perfecte,
doncs comencem amb el vostè primer, mira que bé. Mira tu que bé.
Vostè primer. A RAC1, amb Marc Giró.
Home, i en Marc Giró, però també amb en Joel Fortuny, l'Ernest Ferrer, Esther Romagosa, què tal
bon
estàs?
Bon dia, molt bé.
Està arribant ara de la toalete el senyor Miquel Missé, què tal estàs?
Vas corrent per l'edifici,
i quines cames, noi, que bé, així ens agrada, així ens agraden els mascles, corrent, tensos. Victòria, com valia?
Hola.
Acabes d'arribar de Canàries, no?, perquè has fet una cosa inaugural, que has inaugurat?
Bueno, la lliçó inaugural de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Canàries.
Carai, noia, 3 hores d'anar a avió, 3 hores de tornar, sí. Estàs fregida?
Estic fregida, la veritat.
Bueno, la veritat és que sí, però una cosa vaig a dir, i de què està la lliçó inaugural? Sortia
va
jo?
Va ser dones, no, però dones surrealistes, els hi va agradar
molt. Ah, però potser jo perfecte, dones surrealistes.
Home surrealista.
Els hi va agradar, els hi va agradar.
Els hi va encantar, molt l'aplaudiment, tot molt protocolari,
Ah, sí?
Sí, a mi em va encantar.
A tu t'encanta la cosa protocolària, no?
Bueno, és que jo sóc moderna, però també les tradicions, si estan ben fetes, no m'importen.
Home, esclar, esclar, i tant. Tu diràs, nosaltres mirem com nosaltres. Bueno, 902-47700. Quin membre d'aquest equip del Vostè Primer s'ha trobat avui? Quin membre d'aquest equip avui s'ha trobat a una institució que no podem dir, a un lloc públic, a una administració pública, a un Tinder, a un dels seus Tinders, i s'han girat la cara.
902-477-5.
Ha estat Joel Fortuny, ha estat Ernest Ferrer, ha estat l'Esther Romagosa, ha estat jo. Qui s'ha trobat a un Tinder a una administració pública fent cua?
902-477-5.
Doncs Joel Fortuny, Ernest Ferrer o Esther Romagosa, un lot de llibres perquè encerti qui s'ha trobat amb el seu...
902-477-5.
Sí, estava desitjant que li féssim, no? Que li féssim. Escolta'm, senyores i senyors, amb tots vostès, aquesta setmana portem una setmana, jo, no és per dir-ho, però portem una setmana gloriosa. Vam parlar del llibre de Teresa Pàmies de la Montserrat Bacardí dilluns, i avui parlem d'un altre llibre que, t'ho juro, m'ha passat una cosa que us l'explicaré. Amb tots vostès, la periodista, la gran periodista, per fi una periodista, Mònica Bernabé. Brava. Mònica, què tal estàs?
Doncs molt bé.
Gràcies per venir, de veritat, Mònica. Tu has escrit un llibre que és Crònica d'un fracasso a Afganistan, La retirada a debate.
Exactament.
Ve a ser una mica, no sé si és la continuació, però bueno, es completa amb el teu altre, que era Afganistan, Crònica d'una ficció. I llavors, t'he de dir, nosaltres hem de repartir, aquesta setmana hi havia dos llibres importants, que era el de Teresa Pàmies, dilluns, i després aquest. I l'Esther va dir, com que ella ha treballat el fax i va de periodista també, dic, pues jo ja m'encarrego d'aquest, jo me l'hagués mirat, diguéssim, dic, bueno, deixa'm me'l miraré allò en diagonal per, no, per saber aquesta senyora de què va. Una mica per familiaritzar-me amb l'objecte, i estic destrossat perquè no he dormit en tota la puta nit, m'entens? Perquè jo anava a llegir-me això en diagonal i enganxa el llibre Crònica d'un fracasso a Afganistan, La retirada de Mònica Bernabé, debate, compra a tal amiga si ens estàs escoltant, que és una meravella. O sigui, no és una meravella, o sigui, el que expliques no és una meravella, és duríssim, però el llibre, mare de Déu senyor, com enganxa. Mònica, felicitats.
Bueno,
sembla una novel·la.
Moltes,
doncs, no ho és.
És pura realitat.
Anem a parlar una mica del cas. Bueno, tu és periodista, ara estàs treballant a l'Ara, que és, jo et segueixo moltíssim perquè fas un reportatge.
Gràcies.
Si no, a l'Ara, o sigui, està Mònica Bernabé. Ole, va ser l'Esther.
L'Esther
Vera, que et va fitxar,
que va
no?
Fitxar. Molt, crec, almenys ella, això m'ho ha expressat.
Sí. Segur. Bueno, segur que sí. Escolta, bueno, a veure, Crònica d'un fracàs és la crònica d'un fracàs polític, econòmic, social a Afganistan, però també és la crònica d'un fracàs personal o la teva crònica personal, diguéssim, es mesclen en aquest llibre. Llavors, explica'ns una mica, perquè tu vas caure malalta després d'estar ben bé 6 anys, amb alguna interrupció, a l'Afganistan.
8. Set anys i 8 mesos, potser per això t'has liat.
Explica'ns una mica això. Tu arribes a l'Afganistan i passes tot aquesta...
Doncs jo vaig estar vivint a l'Afganistan de l'any 2006 a l'any 2014, que són els anys on estaven la majoria de tropes internacionals, van estar la majoria de tropes internacionals en el país, treballant com a periodista freelance. Bàsicament en aquell moment treballava per al diari El Mundo, i bueno, entres en una roda que és difícil sortir-ne, i a més a mi em mou molt, quan m'indigno una cosa doncs perdo la noció de la feina, del temps, de tot, no? I clar, a l'Afganistan m'indignaven massa coses, no? Després, però, quan vaig sortir del país vaig caure en una depressió que vaig estar arrossegant durant 4 anys, malgrat que de cara a la galeria jo semblava que estigués meravellosa.
Tu dius que el llibre dius que has estat una gran actriu,
actriu, diguéssim, no?
Sí, 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 em vaig, diguem que amagava les meves emocions i de cara cap enfora, doncs feia bona cara perquè bàsicament tenia por que es qüestionés les meves capacitats pel fet de tenir una depressió, no? I res,
una depressió perdona, que et va arribar a fer pensar en el suïcidi, diguéssim.
Sí, sí, sí.
Hi ha un capítol terrible dintre del llibre, que és que arribes a tenir pensaments suïcides i la forma fins i tot
ho planifiques,
diguéssim. Explica una mica aquest particular, perquè és...
Bueno, és que quan tens, és a dir, quan tens aquests pensaments perquè ho estàs patint tant que no vols continuar patint i per això vols acabar la teva vida. No és que vulguis morir, sinó vols acabar amb aquell, amb aquell patiment. I llavors és una idea que tens permanentment al cap. I vagis on vagis, jo almenys tenia aquesta idea. Jo en aquell moment vivia a Roma i qualsevol lloc que anava a Roma, doncs pensava, mira, aquest lloc seria un bon lloc, doncs, per llançar-te o per intentar matar-te, no? És a dir, tens constantment al cap, és molt difícil de treure. Però després jo almenys el que pensava, com fer-ho de la manera que fes menys mal a la meva família, no? I llavors també, doncs, començava a menjar el tarro de com fer-ho, doncs, perquè ells no siguessin les primeres persones que es trobessin amb el meu cos sense, sense vida.
Si tu estaves a Roma pensaves en el suïcidi, però deies, no, malament no ho faré perquè al repatriar el cadàver trobaves que per la teva família era un...
Era una putada molt grossa, sí.
I això et va, de fet, frenar?
Sí, vaig pensar que no podia fer-ho a Roma perquè, bueno, els meus pares sobretot ja havien patit prou. Durant els gairebé 8 anys que vaig viure a l'Afganistan només faltaria que es trobessin amb aquest pollastre a Roma, no?
La teva... Una trucada amb la teva doctora és la que et salva, la que et posa en el camí de la curació?
A veure, quan estàs en aquesta situació, jo no veia llum a final del túnel. Si algú m'hagués dit en aquell moment que anys després jo estaria com estic ara... M'hauria ajudat moltíssim, no? En aquell moment tu penses que no hi ha solució. Jo ara cada vegada que sento que algú s'ha suïcidat, bueno, se'm posa la pell de gallina i ho considero com un fracàs social, perquè considero que aquella persona no ha trobat ajuda, no? Des del meu punt de vista tu no pots sortir d'una situació així si no tens ajuda. Ajuda d'un especialista, com va ser el meu cas, però també un acompanyament, no? Moltes vegades quan tens una persona amb depressió dius, bueno, i què faig, no? Jo fins i tot ara mateix també em resulta com difícil. Simplement estar allà acompanyant-la, que sàpiga que pot comptar amb tu i estar una mica a sobre, no? De què has fet, vols sortir, o si no vols sortir, acompanyar-la a casa, no? I sobretot això, trobar, oferir-li ajuda d'un especialista, no? Que també val, clar, la sanitat pública, doncs estem com estem en aquest tema, i a la sanitat privada doncs val una pasta, no?
Tota aquesta depressió, la teva situació personal sorgeix dels teus anys a l'Afganistan, diguéssim, no? Explica'ns una mica com era el dia a dia de cobrir una guerra, perquè és una guerra, l'Afganistan està en guerra permanent, com era el dia a dia? Perquè al llibre surten moltes anècdotes, per exemple, com anaves vestida...
I totes les mesures preventives que havies de prendre el teu dia a dia, el mínim, per sortir de casa o per treballar.
Bueno, són... Clar, jo tot això ho vaig normalitzar, no? Ara vosaltres feu aquesta cara de explica les mesures, però per mi era una cosa normal.
Bueno,
és
que tu no? Llegeixes i al·lucino.
Explica-les.
En primer lloc anava vestida en plan afganesa, portava una túnica negra i un mocador negre. Em vaig passar gairebé 8 anys així, amb la qual cosa quan sortia de casa, a casa sí que anava vestida d'occidental, quan sortia de casa no m'havia de trencar el cap a veure què em poso, perquè sempre em posava el mateix, sempre hi havia aquesta part bona. Després doncs sempre portava a sobre 600-700 dòlars, perquè a l'Afganistan no hi ha caixers automàtics ni tampoc funcionen les targetes de crèdit, per tant, si passava alguna cosa greu, jo havia de tenir suficient diners per el que calgués.
Per fugir, per exemple?
per fugir, per exemple, per sortir del país. Sí,
o per subornar algun soldat o algun policia.
Exactament, exactament. Anava sempre amb dos telèfons mòbils de diferents, amb targetes de diferent companyia, per si una fallava o quedava bloquejat per, quan havia un atemptat, normalment el que sempre passava és que els mòbils quedaven bloquejats, no? De vegades una companyia, doncs, tardava més en bloquejar-se que una altra, no? Llavors anava carregant amb dos telèfons mòbils, dos o tres, depenent. I després quan, doncs, quan tornava a casa, intentava canviar l'itinerari perquè havia risc de segrest d'estrangers, o si agafava un taxi, mai aturava el taxi davant de casa, o l'aturava un carrer abans o un carrer després.
Tu no parlaves mai amb massa ningú?
Bueno, jo, bueno, durant 8 anys, durant 8 anys sí que vaig parlar, perquè si no ja era per tallar-me les venes.
I a més la teva feina hagués estat exacta. Però evitaves...
Això va ser l'últim any que vaig viure allà, l'any 2014, que va ser un any especialment convuls, que havien atemptat gairebé cada setmana a Kabul, i que a sobre van començar a haver-hi molts casos, o diversos casos, d'atacs contra civils estrangers. Fins l'any 2014 sí que havia atacs contra les tropes internacionals, i fins i tot atacs per part de la pròpia policia i l'exèrcit afganès, que no se sabia si eren talibans infiltrats o gent que se li anava a la pinça i atacava als soldats estrangers, i després això es va començar a repetir amb civils estrangers, no? O sigui, podies trobar-te un policia i cobrís foc contra tu. Llavors això, clar, en teoria, clar, havia policia i soldats afganesos a Kabul a totes bandes, perquè com hi havia un gran risc d'atemptat, hi havia controls als carrers, és a dir, a totes bandes te'ls trobaves, doncs llavors jo evitava obrir la boca perquè no sapiguessin que era estrangera, perquè és que no et podies refiar de ningú, no?
I feies la compra, per exemple, la feies en 5 minuts, o...
Sí, això també va ser un altre... Va haver-hi un atemptat contra un supermercat. Hi havia una cadena de supermercats que venien productes occidentals, que se n'anaven, doncs, la majoria d'estrangers. I va haver-hi un atemptat contra un d'aquests supermercats, que va morir diversos estrangers. I jo anava a comprar algunes coses a aquesta cadena. Llavors em va agafar una mica, doncs, bueno, l'ansietat de no estar massa temps al supermercat. Llavors jo anava directe a comprar el que necessitava, que sempre era el mateix, i bueno, feia la compra en 5 minuts. Em vaig convertir en una experta en fer la compra en un temps rècord.
Allò que no volen els supermercats,
exacte,
que siguem,
exacte.
Tu ets l'experta d'això,
sí,
eh?
Sí. Doncs, pues, ara he canviat,
tema,
ara he canviat.
Ara jo,
en aquesta època, última època més insegura en el país, per exemple, expliques que hi ha atacs que fins aleshores no s'havien produït mai dins dels hospitals.
Sí, és el que comentava abans. A mi el que... perquè s'havien donat diferents casos de civils que havien estat abatuts, doncs, per un policia afganès o per un soldat afganès, civils estrangers, vull dir. I llavors jo sempre pensava, bueno, potser és la casualitat, estava en el lloc equivocat en el moment erroni, fins que van disparar contra tres metges nord-americans en un hospital. A l'Afganistan els metges estrangers són com a déus baixat a la terra, no? Els consideren, tothom vol que un metge estranger l'atengui, no? Perquè estan més preparats que els metges, normalment, que els metges locals. Llavors, que ataquessin a un metge estranger, per mi va ser... em va fer pensar que això volia dir que podien atacar a qualsevol.
S'havia traspassat una línia que ja
sí,
era...
Sí, si havien matat metges, volia dir que podien, doncs, això, matar a qualsevol.
El llibre comença amb un capítol que, quan tu treballes pel Mundo, el Mundo us fa un
curs de formació,
no?
En seguretat.
Per reporters que hagin de cobrir una guerra.
Sí.
Tu, quan vas fer aquest curs, pensaves que a tu què t'havien d'ensenyar tu, que ja tenies
Sí, perquè jo ja portava 5 anys a Afganistan i vaig pensar... A més, vam fer el curs, jo tornava per Nadal, i el vam fer, doncs, al gener, just després de les festes de Nadal, perquè jo pogués assistir-hi. I jo vaig pensar, ara era a Segovia, a un pueblucho de Segovia, a fer el curs, no? I vaig pensar, jo ara m'he d'anar allà, després de 5 anys a l'Afganistan.
A mi un curso?
A mi un curso.
Però el vas fer...
El vaig fer i em vaig quedar molt parada de tot plegat, no? Del que va sortir al curs.
En quin sentit? Explica una mica què funciona aquest curs, perquè així comença el llibre, que és flipant.
El curs era una setmana que estàvem en una casa rural, no sé això, en un poble de Segòvia, i llavors hi havia una part teòrica, doncs des de, jo què sé, llenguatge corporal, primers auxilis, imatge corporal per entendre l'altra persona que pot estar, que això ara he oblidat, o sigui, a mi ara el llenguatge personal tot em sona igual, no? Primers auxilis...
El llenguatge corporal vols dir perquè depèn de la persona si està a punt de treure una pistola, de si està a punt d'atacar, si està neguitós.
Després eren dos nois i dues noies.
Això aniria molt bé també per lligar, perdona, ara.
Sí, també aniria molt bé.
L'estima d'haver oblidat, perquè ara ens aniria bé també. Digues,
després érem dos nois i dues noies. Uh-huh. A les dues noies ens van fer també unes minisclasses de defensa personal, sobretot com treure't un tio de sobre si intentava violar-te. Bueno, moltes coses.
Pues posaven una caputxa, us raptaven, no?
Bueno, i després, com la prova final, no? Era un simulacre de segrest. Bueno, no et deien que era un segrest, és a dir, ens van encarregar que havíem d'anar a no sé on, això era doncs a les 12 de la nit, distribuïts per parelles, amb un tot terreny, havíem d'anar a buscar no sé què, i llavors agafaves el cotxe sense saber què anava a passar, i llavors ja esperaves...
Era una emboscada.
Ja t'esperaves que passaria alguna cosa, i la que va passar era un simulacre de segrest, no? Que jo inicialment, doncs, m'ho vaig... Clar, jo sabia que allò era un simulacre. Mm. Si em van tirar al terra, després em van posar una caputxa, però jo pensava, bueno, això, sí, és això, continua, és com un joc, no? Però la cosa va canviar, ens van separar, jo anava amb un altre noi, ens van portar com una casa abandonada, després ho vaig veure, no?, quan ja es va acabar el simulacre, no? I amb ell el van portar a una habitació i a mi em van portar a una altra, i jo sentia amb ell com cridava i com plorava, no?, però de veritat, no era, bueno, no era un simulacre, no? I llavors jo vaig pensar, bueno, estan passant tres pobles, no?, aquesta gent, vale, que s'han de preparar, però tampoc no cal tant, no? I llavors jo vaig dir, bueno, deixeu-lo ja, no?, i us esteu passant, no? Llavors un home em va venir, em va agafar així molt fort pel cabell, i jo portava la caputxa, i anava també emmanillada, i em va dir, si tornes a obrir la boca, et trec a fora i et violo, no? Llavors jo en aquell moment vaig quedar com glaçada, perquè un dels meus grans temors a l'Afganistan era patir una violació, no? Per mi era una de les pors que més vaig expressar en el curs, no? Perquè clar, movia sola en un país on en general a la vida pública bàsicament hi ha homes, és molt difícil trobar-ne dones. I després també vaig pensar, bueno, a veure si aquí molt hi-hi, ha-ha, això és un simulacre, però jo sóc l'única tia en aquesta casa i aquest només són tios. Vull dir, és de nit, estic amb una caputxa, estic emmanillada, jo què sé, no? Llavors jo em vaig callar, no? I mentre sentia el meu company que continuava plorant i cridant, no? Bueno, no sé, després del simulacre després d'acabar, i el dia següent doncs ho havien gravat imatges en vídeo, el mostraven les imatges de la meva reacció, clar, davant de tothom, no? I clar, veient les imatges, recordo que el monitor em va, bueno, el capo del curs em va preguntar, creus que el teu company hauria patit menys si tu haguessis actuat d'alguna altra manera? I després, analitzant-ho tot, sí, és cert, jo crec que potser el meu company hauria patit menys, perquè jo em vaig crear com una mena de cuirassa, no? Uh-huh. És la conclusió que jo vaig treure del curs, és que jo a l'Afganistan, després de 5 anys, per sobreviure, jo m'havia creat una certa cuirassa, perquè si no era impossible continuar informant i treballant en el país, no?
O sigui, et va anar bé el curs?
Sí, sí, em va anar... Fins i tot vaig estar a punt de no tornar a l'Afganistan, que, clar, la gent del curs...
Després del curs, no?
En plan, la gent del curs, ostres, el mundo ens ha contractat per preparar...
Aquesta senyora, perquè se m'hagi l'estat d'Afganistan...
I ara diu que no vol...
Però en quin moment, malgrat tenir aquesta cuirassa per poder sobreviure aquests 8 anys en aquest dia a dia que expliques tan terrorífic, en quin moment comences a adonar-te que algú no falla i que estàs entrant com en depressió, no? Quan expliques que et costava llevar-te, et costava... estaves molt cansada...
Això va ser ja l'última faceta. Jo, de fet, cada vegada que tornava a Barcelona em sentia molt cansada. Jo sóc una persona molt noctàmbula i molt bueno, la nit, diguem, normalment no tinc son, i quan tornava a les 2 de la nit ja estava dormint, no? I jo ho atribuïa al fet que l'Afganistan està a Kabul, la capital, està a 1.800 metres d'alçada, i llavors pensava, clar, la diferència, això fa que el meu cos ho noti, no? Però després, a l'estiu del 2014, quan vaig tornar per estar aquí uns dies de vacances, va ser com exagerat, és a dir, no podia aixecar-me, em feia mal l'esquena, em feia mal el cap, no tenia ganes de veure ningú. I, bueno, d'això, doncs, després va resultar en que tenia una depressió. I possiblement, després, pensant, cada vegada que tornava a Barcelona, quan jo me sentia tan cansada, jo crec que era la reacció del cos un cop sortia d'Afganistan, com que
deixaves estar en alerta,
sí,
no?
Sí, exactament.
T'avisava. Després hi ha una qüestió també que jo crec que té a veure amb la depressió, amb la salut mental, a banda de la situació duríssima que tu has viscut com a corresponsal a l'Afganistan, que és el fet de la precarietat laboral en la que estan exposats molts periodistes i reporters, companys i companyes teves, que és increïble. Nosaltres hem vist les xifres, una crònica 250 euros, una persona...
Bueno, això era quan em pagaven
quan bé. Quan et pagaven bé?
Això és quan era rica. Això és
a l'Afganistan?
A l'Afganistan em pagaven això.
Però que ho trobo també una misèria, perdona, o no? O estic jo...
Veient quines són les tarifes, això...
Això està molt ben pagat, eh? O sigui,
però una persona que se'n va a l'Afganistan...
No, bueno, vull dir, és una explotació total, però vull dir que el que ella explica, tu dius, no sé de què va, és que els articles paguen 100 euros, 130, 150...
Ah, bueno, no, això sí, però bueno, no, això per descomptat, si jo...
I llavors deuen pensar que el doble és moltíssim.
Però clar, una persona que està a l'Afganistan enviant cròniques 250 euros...
Arriscant-se la vida cada dia.
I això, 250 euros...
Sobretot sent freelance.
Bueno, jo en aquell moment em sentia ben pagada, perquè no feia un article a la setmana, sinó que jo produïa... Clar,
a
Afganistan
a tope, clar.
Hi havia poca cosa a fer en el teu temps lliure.
També,
o sigui,
bueno,
que llavors
ja
jo em dedicava bàsicament a treballar. O sigui, jo em sentia ben pagada en aquell moment. La cosa va canviar quan vaig deixar l'Afganistan i em vaig traslladar a Itàlia, que llavors em van baixar aquestes tarifes que tu d'entrada consideres que són baixes, me les van baixar un 70%. Pagant, doncs, realment una misèria.
Però
no?
Tu vivies amb 700-800 euros al mes, expliques el llibre.
Sí, sí, sí.
A Roma.
Bueno, he de dir que el mitjà em pagava el pis de lloguer.
Bueno, és que si no haguessis hagut de viure al carrer...
Sí, si no, el carrer és una barraca. Sí, si no.
Però, a més, expliques que la teva doctora et recomana agafar la baixa per la depressió.
Sí,
però no pots.
La psiquiatra em va recomanar, quan vaig tornar a l'Afganistan, em va recomanar agafar la baixa... Però jo, clar, en aquell moment jo no tenia un contracte laboral, per molt que hagués estat gairebé 8 anys a l'Afganistan i tothom digués que era la superperiodista admirada, no? Però jo no tenia un contracte laboral. No sabia quin era el meu següent destí o què faria. Per tant, no em podia arriscar a dir, bueno, doncs ara m'agafo una baixa, quan estigui bé, doncs ja en tot cas penso que faig, no?
Que és un peix que es va mossegant la cua, diguéssim, no? Una cosa, tu has tornat a l'Afganistan ara últimament?
A l'abril.
Tu segueixes indignada, com sempre has estat, diguéssim, veient...
Sí, una mica.
L'Afganistan trobes que és un fracàs col·lectiu, un fracàs internacional, i a més ara, diguéssim, després de tants anys de ser-hi, encara està pitjor del que estava, o... Quina és la teva valoració?
Ara està pitjor del que estava perquè els talibans van tornar al poder l'any 2021. La presència internacional és molt reduïda, amb la qual cosa la impunitat ha augmentat encara més. Els talibans tenen més força que mai, perquè totes aquelles armes que es van facilitar a la policia i l'exèrcit afganès ara les tenen els talibans. Hi ha un bloqueig internacional, o sigui, fer una transferència bancària a l'Afganistan és molt difícil, i el país està enfonsat en la pobresa, i després que ha caigut en l'oblit internacional. L'Afganistan ja no interessa, no? Malgrat la gran responsabilitat que ha tingut la comunitat internacional en tot el que ha passat en el país en els últims anys, no?
No, perdó, jo només volia fer que estem a punt d'acabar, com estàs ara, no? I que després d'una depressió de 4 anys de la qual sembla que n'has sortit, expliques en el llibre que n'has sortit, com estàs ara? I no sé si pots donar algun consell a algú que es trobi en la mateixa situació que tu has estat.
Jo, per sort, estic molt bé. Bueno, el llibre no només tracta de depressió, perquè si no la gent pensarà, uf, quin pal, no? Aquest llibre
no... No, però sí que el que volíem demostrar és que el llibre, que una situació personal complexa, que és estar de reporter o de periodista a l'Afganistan, una situació que es va precaritzant, i a més en un ambient de guerra, com la guerra acaba amb la salut mental de les persones implicades, diguéssim, no, i de les víctimes.
Ho vas relatant en paral·lel amb tota aquesta denigració que té l'Afganistan i els seus ciutadans, els drets de les dones. És superinteressant tot el que expliques. Vull dir que és super recomanable el llibre.
Gràcies. Què recomanaria una persona que es trobés així? Sobretot que busqui ajuda i persones que estiguin al seu voltant que l'acompanyin, però sobretot que busqui ajuda, perquè és possible sortir-se'n, encara que cregui que no, se'n pot sortir.
Tornaries a l'Afganistan com a periodista?
Bueno, vaig tornar...
A viure.
A viure-hi. No, jo crec...
I has deixat amics, amigues?
He deixat amics, i també tinc amics i amigues que han fugit del país en els últims 2 anys.
Com a periodista, és l'última pregunta. Quin destí t'agradaria ara? Perquè els reporters també... Estàs a l'ara fent reportatges fantàsticament, però si t'oferissin una destinació ara, que diguessin full credit, quin país o quina zona a tu t'agradaria cobrir com a per reportera? O creus que seria interessant que nosaltres...
Bueno, jo no tinc un destí en plan vull anar a tal lloc. Des de sempre m'hauria agradat anar, i vull anar, a Guinea Equatorial, antiga colònia espanyola, de la que no se'n recordem gens, que em crida molt l'atenció que un país que va ser antiga colònia ni el coneguem.
Sí.
I és un país, doncs, que sempre m'ha cridat molt l'atenció. Però he de dir que a mi m'interessa el periodisme social, i no cal anar-se a la...
No, ho estem veient.
A la Conxinxina, per explicar desgràcies. Aquí també en tenim moltes.
Home, llegim a l'ara, et seguim a l'ara atentament, i efectivament tens tota la raó. Bueno, escolta, Mònica Bernabé, moltíssimes gràcies. Crònica d'un fracasso, Afganistan, la retirada, a debate. És un llibre molt recomanable. Un aplaudiment per aquesta senyora. Fantàstic. I no deixin d'aplaudir amb tots vostès Miquel Missé. Bravo. Lliga una mica.
Sí, té. Hi ha un diàleg possible.
Hi ha un diàleg possible.
En altres latituds, però bueno, us explico. Jo fa uns dies que estic molt interessat en una persona de la qual us vull parlar. Fa uns dies ella va visitar el Centre de Cultura Contemporània a Barcelona.
Bueno, i li vas presentar el llibre o vau estar xerrant?
Vam fer un diàleg amb adolescents, després ella va fer una conferència oberta al públic. Ella és la filòsofa i politòloga albanesa Lea Ipi. I llavors, bueno, jo he vingut a proposar-vos que li diguem uns minuts, que compartim la seva proposta i, evidentment, que la llegim. Efectivament, Lea Ipi ha publicat en els darrers mesos el llibre Libre, El desafío de crecer en el fin de la historia, que ha editat Anagrama, i, bueno, jo vull fer una secció, òbviament, on l'estic recomanant, però perquè puguem entrar-hi lentament, anem a explicar-lo, no? Per moltes raons, jo crec que l'heu de conèixer, la Lea Ipi, però diria que la més important és perquè fa una pedagogia molt ben trobada, i ara us explicaré per què, sobre una qüestió tan complexa com és la llibertat en les nostres societats, no? Ella, per formular aquesta pregunta, fa un exercici que és super generós, que és explicar-nos un episodi de la seva vida, particularment l'adolescència, on va viure una experiència molt trencadora, en molts sentits. Bàsicament, el seu món es va trencar. Parèntesi. Lea Ipi no vol exhibir la seva vida, no és una persona que vol parlar d'ella. El que està fent, i per això dic que és generós, és que posa com a exemple una part de la seva vida per explicar-nos una cosa, però aquí l'important no és la seva història particular, sinó és el que ens vol explicar a partir d'aquesta història. Tot i que el llibre és biogràfic, en el fons, quan arribes al final del llibre, veus que és una mena de metàfora, és com una fàbula que vol proposar una cosa. Llavors, què li va passar a Lea Ipi? Pues Lea Ipi, quan era una nena, bàsicament vivia en un país que d'un dia per l'altre es va transformar, Albània. Ella era una nena molt feliç, sentia que vivia literalment, i ho explica així, al país més lliure del món, a la República Popular Socialista d'Albània. Eren finals dels anys 80, ella se sentia superprivilegiada perquè, per sort, com li havien explicat a l'escola, no vivia sobre el capitalisme, amb cap societat capitalista, que tantes vegades li havien explicat que era un indret fosc, ple de desigualtats, on la gent pateix molt i hi ha molta injustícia, i, per sort, també li havien explicat, no vivia a la Unió Soviètica, perquè també es considerava que allò era un conjunt de repúbliques que havien fracassat en el seu intent d'establir un veritable socialisme, i que els únics en tot el món que havien aconseguit aquella cosa eren els albanesos, i per això doncs no es podien relacionar amb els altres, perquè clar, tot era un desastre al seu voltant.
Ja estava el millor dels mons.
Clar, llavors això és el que ella aprèn des de petita, és un univers que funciona, i és així com escriu el llibre. O sigui, tu comences el llibre i ella és aquesta nena que t'explica que viu en aquest lloc fantàstic i meravellós. Llavors vas, ella ho relata molt bé, vas creixent amb ella, llavors de cop, en aquest relat...
Et va agradant ser albanesa? O
sigui, tu dius, hòstia, no? Però quina vida més xula que té aquesta persona. Per què no som tots albanes? I de cop, d'un dia per l'altre, el govern cau. Les manifestacions esclaten als carrers i resulta que tot el que ella havia après fins ara es converteix en un forat negre. El principal impacte, la seva pròpia família, que de cop li desvelen que... bueno, no li havien dit mai per no perjudicar-la, però que efectivament estan vivint en una dictadura, que ells estan en desacord amb aquest règim polític, són dissidents polítics i estan perseguits pels serveis secrets, però que no li havien volgut dir. Llavors, de cop ella, clar, el seu món es trenca completament. Ella és una adolescent, llavors aquell món de llibertat i d'igualtat on ella viu resulta que ara és una dictadura. El seu líder més estimat, pel qual ella, vamos, tenia autèntica devoció, resulta que és un autèntic autoritari que persegueix a més la seva família, i a més li passa que la seva família són uns desconeguts.
Clar.
Perquè llavors jo aquesta gent em puc fiar, no em puc fiar. I llavors la gran pregunta, si fins ara ella creu que això és la llibertat i això resulta que no, que és una dictadura, com es pot pensar el món a partir d'ara? Què és la llibertat? El comunisme llavors està malament. Eren en el fons millor les societats capitalistes. Com Lea Ipi elabora aquest trauma social i polític i què passarà a partir d'ara i per què aquesta història és tan important, no? Llavors aquest llibre, que és absolutament brillant, és perquè aquesta pensadora ens deixa just aquí, al peu dels cavalls, amb aquesta pregunta sobre els nostres caps. Llavors, què està bé i què no? I aquí entren moltes converses entre elles. Una de les coses que passa a l'adolescència, no? Que és que el món, el teu món, l'univers dels teus pares, a vegades es trenca, això és créixer, i de cop veig tu prendre posició respecte a algú que, bueno, però jo, això que he pres que estava bé, està bé.
Mm-hmm. Això, perdonarà, quan... he vist la sèrie La Messias de Javier Ambrosio i Javi Calvo.
No l'he vist encara.
I és una mica que...
Dialoga amb això
també.
Sí.
També dialoga moltíssim avui, Mònica, ho veus, no?
Llavors, a partir d'aquesta pregunta, de bueno, què és la llibertat, ella obre línies de fuga que són per tenir una conversa que, en el fons, ella, per això dic, va molt més enllà de la seva història particular. Ella està abordant una història universal, que és com les nostres societats han interpretat la llibertat, què diferencia la forma d'entendre la llibertat en una societat capitalista comunista. Llavors, quan ja vas cap al final del llibre, tot es va recol·locant, no? Lea Ipi, que finalment va emigrar d'Albània i és actualment professora de teoria política a Londres, a la London School of Economics, ella com a investigadora s'ha interessat precisament en aquesta qüestió. Elaborar noves formes d'encarar el dilema entre capitalisme i comunisme. I per què això? Doncs perquè ella explica que quan va deixar el seu país i va aterrar a diverses universitats europees, es trobava tot de gent que, d'una banda, romantitzava el comunisme dient que t'ha passat és que has estat en un país on ho han fet fatal, però el comunisme és meravellós, passa que no s'ho han tarat i no ho heu fet bé. O bé, l'altre contrari, que deien, bueno, òbviament el comunisme és un desastre que només pot acabar amb una dictadura, com tu bé saps, i per tant això ho hem de descartar com a model social, polític i econòmic, no? Llavors Lea Ipi troba un punt just en aquesta reflexió, partint d'una experiència molt significativa, i a ella li interessa aquesta conversa en el punt just que seria ni romantitzar el model, òbviament, perquè ella evidentment diu, bueno, jo vivia en un lloc que després vaig entendre que no hi havia llibertat política ni llibertat d'expressió, clar, llavors aquest model no el puc romantitzar, però alhora tampoc estigmatitzar-lo, perquè en el fons diu, bueno, jo el que sí que crec és que el que és urgent i necessari és seguir explicant i criticant per què les societats capitalistes són problemàtiques, generen desigualtat, el concepte de llibertat amb el qual nosaltres ens movem és profundament insolidari, individualista, i aquesta pregunta que seria, bueno, què podríem aprendre d'aquestes societats que han intentat fer-ho diferent i per què seria molt urgent seguir-ho intentant, no? Però sense fer una romantització, sense descartar-ho completament, bueno, jo crec que ella és una pensadora meravellosa, per començar perquè fa un enorme esforç per traduir-se i explicar-se, perquè proposa una reflexió molt més enllà de lo acadèmic. No és tan fàcil trobar un llibre que ara al fons parla de teoria política o filosofia política que pugui llegir tant un adolescent de 16 anys com algú que està militant en una organització política. O sigui, tant algú que no té ni idea de política com un acadèmic de la qüestió. La seva proposta de fons que jo crec que és aquest bosc que en el fons obre molts camins salvatges on un podria transitar, obren moltes converses. Hi ha algú que el llibre li pot interessar per lo polític, però també és una reflexió sobre l'adolescència, sobre la incertesa, sobre com un s'ha de moure del marc mental de la seva família, sobre la mentida. És molt important. Ella va viure amb una mentida que els seus pares justifiquen durant molts anys. Jo no vull fer spoilers, però el llibre és molt, molt impactant, perquè, clar, tu, com que comences el llibre com ella, també et vas creient les coses,
clar,
que
bé.
Després se't desmunten. Dius, hòstia, porto mig llibre pensant que això era així, era tot fals. Vale. I jo crec que, d'alguna manera, també és aquesta història de que la seva història és la història de les nostres societats. No? La història dels albanesos i les albaneses és la nostra història. I jo crec que si ho llegiu, ho comprovareu. Jo us recomano molt aquesta lectura, recomano molt a Lea Ipi com a pensadora. Llegiu el llibre fins al final. Libre, el desafío de crecer en el fin de la història, de Lea Ipi, editat per Anagrama.
Carai, noi, eh? Vaya tela, eh? Estem sesudes, eh? Estem sesudes. Molt bé, Miquel Missé, moltíssimes gràcies. I gràcies, Mònica Bernabé, Crònica d'un fracasso, Afganistan, la retirada a debate. Que vagi molt bé, gràcies per haver vingut. Publicitat, ja tornem amb Victòria Convalia. Ole!
Vostè primer, amb Marc Giró.
La Bea Carmeta fa les millors croquetes del món. La Berta, com que és petita, sempre m'imita. La Marta no para mai quieta, només quan m'explica les mates. I en Pau em fa riure tant, fins i tot quan estic enfadat. I jo sóc en Víctor, el germà gran. En realitat no va néixer en aquesta família, però també és la meva família.
Més de 1.000 xiquets i xiquetes estan en famílies d'acollida, però en necessitem més. Informa-te'n a acolliment.gencat.cat. Acollir és fer família. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Renova l'estil del teu menjador o sofà amb els millors preus de Conforama. Només fins al 16 d'octubre, 24% de descompte amb enviament gratuït. Conforama.
Menja ràpid, menja fàcil. El trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Boníssim! Trinxat Carlit, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i llest en un minut. Encara et preguntes què t'emportaràs a la feina o a la uni per dinar?
El trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Viu les finestres d'una manera nova. Visita l'estudi de Finstral i descobreix les tres qualitats de la finestra perfecta. Bellesa, benestar i sostenibilitat. Per viure les finestres d'una manera nova.
T'esperem personalment en un dels nostres Finstral Studio que hi ha a tota Catalunya. Consulta'ns a finstral.com/studio.
Soc de Legalitas perquè quan no sé què fer, em donen solucions. Com quan l'inquilí em va deixar de pagar el lloguer i em van ajudar a recuperar els meus diners. O quan vaig rebre aquella notificació d'Hisenda que podia haver acabat amb multa.
Festa de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca ja al 900-106-08.
En una cursa, els 5 primers passos són els de la il·lusió i els últims 5, els de l'emoció. Vine i corre amb Fiat, les 5 lletres que donen tranquil·litat.
Fiat Assegurances dona suport a la cursa de RAC1. T'esperem aquest diumenge a Salou.
A veure, les senyores de la primera fila segueixen sent problemàtiques, se n'havien d'anar a la publicitat, no se n'han anat, es volen comprar el llibre de Mònica Bernabé, es volen comprar el llibre de Lea Ipi, vostès senyores d'escapar. Han d'anar a sortir bé el programa, filla meva. Els hi hem donat una aigua també, estan assegades. Escoltin, nosaltres quan podeu seure aquí ja, perquè vaja tres trons. Vaja tres trons. Escolta, no obre la porta, no necessita el micro perquè ella es crida. Escolta, d'on sou vosaltres? No el trenquis, diu. D'on sou vosaltres?
De Badalona.
De Badalona havia de ser, m'acabo amb l'ou. És que ho sabia. Com la Laura Fa i la Sílvia Soler, sempre a Badalona a tope. Tu t'has carregat el micro, no, filla meva? Bueno,
veïna ja. Meva, eh?
Qui?
La Sílvia Soler.
Mira, si aquesta dona la sento jo perfectament. Jo no sé
I
no la...
et diré un altre secret.
Qui? Ah, home, sí, digue'ns.
Ja te'l diré ella.
Quin? Digue'm no, el teu secret.
No, que és, però...
és germana de...
Qui és?
Germana
és la germana del Tomàs Molina. Però,
sí.
Home, no, i no et diré un secret, ja te'l diré ella.
Se l'ha dit ella.
Ja ha faltat Déu.
Són arxivates.
Són arxivates. I escolta, i quan sou els Molina?
Quatre. Però jo l'única dona.
I tu ets de gran petit al mig o què?
Un, dos, tres, i ell quatre.
Quatre, o sigui, ell és el petit. Ostres, i el...
Que no enganyo jo.
No, és veritat. I com a... I què? Tu i la teva mare, que fartes, no? Perquè una...
No, la meva mare ja és morta,
ai, pobreta. Bueno, llavors fartíssima, esclar, pobra. Però vull dir-te que...
El meu pare també, per si volies
preguntar. Bueno, sí. Algun altre mort que haguem de repassar? Algun altre mort, no? Tot bé? Però els altres esteu bé? Menys mal, perquè... Escolta, doncs us acompanyo el sentiment, eh? Ah, ja fa temps, doncs llavors no, llavors, bueno, foteu-vos, escolta, el vivo al bollo i el morto al bollo, no? Com era allò?
A l'ollo.
Si no ens confonguem, no? No el vivo al ollo i el morto al bollo. El vivo a Chocochurros i el muerto, pues mira, que et fotin, tu. Ai, per favor. Escolta, molt bé. I el teu germà el truques perquè et sàpiga el temps? Sí, guapa, tio, és que no sé per què m'apartes el llibre d'aquesta senyora. A veure, el truqueu pel temps o tal, Tomàs, o passes d'ell?
No, és un tema que no toquem. Gaire.
No toquem. I ell com a germà petit, que és el típic germà petit pesat?
No.
Oh, hòstia, que sí! Total, no? Què ens ho semblava? Sí, ja ens ho semblava.
Sí, sí. Ja ens... La relació entre ell i jo és aquesta, era
sí.
Pesat.
Sí. Era
902-477-100.
Però amb amor, eh?
Amb amor total, sempre, home. Bueno, tu tornes a llegir el llibre de Lea Lippi, és com és?
Lea Ippi.
Ippi, Lea Ippi, perquè el marc familiar, la família... l'ollo.
La Fundació Òpera Catalunya presenta Romeu i Julieta de Gounod. Una òpera extraordinària i un autèntic cant a la vida i l'amor. Tres úniques funcions a la Faràndula de Sabadell, el 18, 20 i 22 d'octubre, amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el Cor Amics de l'Òpera de Sabadell. Apassiona't amb Romeu i Julieta, la història universal d'un amor impossible. Entrades a operacatalunya.cat.
La nostra ciutat arriba al Teatre Lliure. 15 intèrprets en escena ens conviden a conèixer les vides de dues famílies del poble de Grover's Corners, a New Hampshire. La nostra ciutat, del conegut dramaturg nord-americà Thornton Wilder i dirigit per Ferran Utzet. 12 anys d'alegries, tristeses, il·lusions i tragèdies. Fins al 12 de novembre a la Sala Fabià Puigcerver. Compra d'entrades al web del Lliure.
Discovery Channel presenta Space Discovery, l'exposició mundial sobre la carrera espacial per primera vegada a Barcelona. Descobreix i aprèn sobre el viatge de l'home a l'espai amb una àmplia col·lecció de peces originals, coets a mida real i el Cosmos Camp, on els més petits podran sentir-se com autèntics astronautes. Des del 28 de setembre a l'Espai Immersa de Barcelona. Entrades a spacediscovery.es.
Soy María Dueñas y quiero invitarte a que descubras el musical El tiempo entre costuras.
Acompaña a la jove Sira Quiroga en un viatge únic. Deixa't seduir per un musical inoblidable. T'esperem a partir del 28 de setembre al Teatre Apolo de Barcelona. Compra les teves entrades a teatreapolo.com.
Triar i estalviar amb tu? Ara Carrefour i Carrefour Pones, les cuixes de pollastre Carrefour, format estalvi per només 2,99 € al quilo. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Omple de vida els teus espais interiors amb Catalana de Toldos. Cortines que combinen a la perfecció bellesa, funcionalitat i estil.
Tenim un ampli catàleg amb un gran ventall d'opcions. A Catalana de Toldos ens enorgullim d'oferir una atenció personalitzada i l'ajudem a trobar la cortina perfecta que s'adapti a les seves necessitats.
Visita el nostre showroom a Catalana de Toldos, a la Gran Via 478 entre Viladomat i Calàbria.
catalanadetoldos.cat.
Ricardo Darín i Andrea Pietra tornen als escenaris amb Escenes de la vida conjugal, la comèdia dramàtica que ha canviat per sempre el concepte de la paraula matrimoni. No te la perdis. Al Teatre Coliseum del 8 al 19 de novembre. Entrades ja a la venda a balanyanviu.com.
Jordi Martínez, Quim Ávila i Max Grossemagenc arriben al Teatre Goya amb L'amic retrobat, de Fred Ullman, adaptada per Josep Maria Miró i dirigida per Joan Arquer. L'amistat impossible de dos adolescents a l'Alemanya d'entreguerres del segle XX que retroben en un desenllaç sorprenent. L'amic retrobat, un espectacle intimista i commovedor que encongeix el cor, però en reconforta. A partir del 18 d'octubre al Teatre Goya.
Compra les teves entrades a teatregoya.cat i promentrada.com.
RAC 1.
Les nits són per escoltar els protagonistes.
Senyor Oriol Romeu i Vidal, com ha començat la temporada?
Bé, positiu, content.
Les nits són pels millors tertulians.
Tu, en el teu debut amb la samarreta del Barça a casa, vas marcar.
I ja sortim de suplent, com sempre.
Les nits són per aprendre.
Avui explicarem la història d'una pionera. Es deia Gertrude Ederle i era nedadora.
Les nits són per riure.
Marxi, no torni,
No me pueden mirar más de 3 segundos a los ojos.
No, perquè...
Porque te enamoras.
Les nits són per tu.
Bona nit, benvinguts al Tu Diràs.
Cada nit, a 2:15, Tu Diràs, amb Aleix Pariser. Perquè les nits a RAC1 són esportives.
RAC1, tots som u.
Notícies, esports, entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Mira, escolta'm una cosa, tenim l'Odora, que no era mena d'anar de dit, eh? A veure, tenim les senyores de Badalona, tenim Esther. Nosaltres, no sé si les senyores de Badalona aquí presents, la senyora Molina i les seves amigues, aniran a la cursa RAC1.
Vuitena cursa de RAC1 a Salou, el diumenge 15, sí que hi
aniran. Sí, diuen que sí, sí. Ui, sí, diuen que sí.
Amb el patrocini del Patronat Municipal de Turisme de Salou, CaixaBank, Fiat Assegurances i Torrons Vicenç, i amb la col·laboració de Frit Ravitch, Medplaya.com, Vermuts Miró i Vicenç Esport, i també amb el suport de la Generalitat.
Que genial. Escolta'm una cosa, estàvem parlant ara que és aquesta senyora que ha estat a punt de morir aixafada a un Welling per una senyora que menjava moltíssim, llavors teníem el dubte de que, diu l'Ester, que la volies, no, que deies que tenia ansietat.
Segurament té ansietat, i llavors per això
menys. No, Victòria, no?
Estava molt somrient, o sigui, que menjat, ansietat res.
I com menjava?
No, perquè l'ansietat va per
no, ella, a part d'això, portava unes ungles com de 10 centímetres de llarga.
Ah, bueno,
de tots els colors. Sí, era un cas era com un cavall.
Escolta, que vagi molt bé. Visca Espanya, eh? Que demà és l'Hispanitat. Que bé. I amb nosaltres marxem, no? O què?
Sí. Jo crec que sí, no?
Jo m'he d'anar a entrenar per la cursa RAC1, ha fet dominals.
Això.
Ja saps que faràs els dies 13, 14 i 15 d'octubre? Vine a celebrar les Jornades Europees de Patrimoni, la festa major del patrimoni cultural.
Endinsa't en les històries dels monuments, jaciments i conjunts històrics catalans. Totes les activitats són gratuïtes i n'hi ha centenars.
Tria la teva a patrimoni.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
A Línia Directa no sabem si en el futur la intel·ligència artificial serà capaç de reparar el motor del teu cotxe, però el que sí sabem és que fins aleshores, si et quedes tirat només una assegurança de cotxe avançada al seu temps com la de Línia Directa, et mostra a través de l'app on es troba la grua en temps real perquè estiguis tranquil. Canvia-t'hi ara i t'abaixem el preu de l'assegurança de cotxe sí o sí. Vine a directe a liniadirecta.com o truca al 917-700-700. El valor de ser directe. Consulta les condicions.
Renova l'estil del teu menjador o sofà amb els millors preus de Conforama. Només fins al 16 d'octubre, 24% de descompte amb enviament gratuït. Conforama.
Actualitza't amb el gran renové de MediaMarkt. Només fins al 19 d'octubre estalvia't 150 euros amb un portàtil convertible Lenovo Flex amb processador AMD Ryzen 5 per només 679 euros. Ja a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app.
Després del seu èxit a Pedralbes, aquest Nadal torna a Barcelona l'experiència lumínica més impressionant. Natura encesa. I amb una nova edició, Origen. Descobreix l'univers dels primers éssers. Visita Natura encesa, Origen. Del 20 de novembre al 21 de gener. Entrades a naturaencesa.es.
Estem destinats a superar-nos i res millor per fer-ho que aquest diumenge a Salou, destinació de turisme esportiu i familiar.
Vine a la cursa de RAC1. 5 quilòmetres per donar-ho tot, corrent o caminant.
Gaudeix d'un recorregut a prop del mar i pels indrets més emblemàtics de Salou.
T'hi esperem aquest diumenge.